Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu, t'ofereix el perquè de tot plegat.
Pràcticament 3:15 del matí, de seguida anem a la tertúlia. Després d'aquí una estona parlarem, perquè ara et diu el Jofre i té raó, que obrim a llocs públics, com per exemple poden ser des d'hospitals, per exemple, o tanatoris, és a dir, llocs que... Què val? Un cafè, un cafè en llet, un tallat, un cafè en llet. Per exemple, cafè, tanquem un cafè, cafè en llet i tallat. I això ho compararem amb el que és, perquè és un altre lloc públic, val? Per tant, anem a universitats públiques, hospital públic, tanatoris públics, i aviam què val. I llavors aquí... Jo és que jo m'atreviria a dir que ni als hospitals, ni a les universitats, ni als tanatoris venen alcohol. Jo m'atreviria a dir que és el segon debat que ara apuntàvem. Jo crec que no en venen. Si hi ha algun lloc públic que venguin alcohol, que ens ho diguin també. Bé, més tard, quan recollim tot el que ens envia la gent a través del Twitter, el món arracu tot junt, o a través del món arroba arracu.net, el món arroba arracu.net, farem la composició d'universitat, de pública, d'hospitals públics, de centres públics, aviam els preus, per comparar preus amb el Congrés dels Diputats. Però abans vull parlar del que és el gran tema i de la gran, les dues paraules més repetides avui als mitjans de comunicació, és això del front comú, malgrat que sembla una mica una nòria, que estem donant volta sempre sobre el mateix tema, sempre sobre el mateix tema. I la gent arribarà un dia que diu, bueno, ja n'hi ha prou, no? Ja n'hi ha prou. Què, Toni Soler?
Bueno, jo parteixo de la base d'un escepticisme bastant clar. Tot i que admeto que aquestes, la visibilitat de la unitat en temes importants mai està de més. Aplaudeixo l'actitud especialment de PSC, Iniciativa i la CUP, que han sabut distingir entre la crítica a la política educativa de la consellera Rigau del fet de fer pinya en un tema més de país, en què hi estan d'acord tots. Jo crec que està bé que es pugui seguir fent oposició i estar al costat del govern en qüestions fonamentals. Però bé, després tot això en el procés en què estem ficats, veig una dilapidació d'esforços per lluitar contra una llei que, si la gent que està al govern ara mateix es creu el que diu, doncs no hauria de ser d'aplicació a Catalunya, perquè en fi, estem en un procés que ens ha de conduir teòricament a poder prendre les nostres pròpies decisions en matèria educativa, entre moltes d'altres, no? Per tant, el fet de que hi hagi tant d'èmfasi en defensar esmenes al Congrés dels Diputats, etc, doncs em fa pensar, doncs, que no, potser realment sí que estem en una mica de nòria. En qualsevol cas, jo crec que el ministre Bert el missatge li haurà arribat clar i meridià, i el que no vol dir que això li afecti gaire. És molt possible que estigui aconseguint l'efecte que buscava, justament.
Jordi de Juan.
A mi no m'agrada la llei Wert si el que suposa la llei Wert és que anem a un model educatiu a Catalunya amb un doble circuit lingüístic, que és, d'alguna forma, el model educatiu que es va tenir en el seu moment en el País Basc, no? Que hi havia un model d'immersió lingüística en euskera i un model d'immersió lingüística en castellà. Si això és el que suposa la llei Wert, jo hi estic totalment en contra, i per tant em preocupa. Jo crec que hauria d'existir un sol circuit lingüístic. I sí que crec que, passat el moment de normalització lingüística del català, en què està present en totes les esferes socials, ha aconseguit ja el que havíem volgut aconseguir sempre, que és la utilització del català com a llengua vehicular, el que sí que em plantejo és que en el grau de maduresa política d'aquesta societat ens plantegem si no hauríem d'augmentar el nivell del castellà, poder a l'educació secundària, més enllà de si les 3 hores o no les 3 hores, buscant una situació, si bé no d'equilibri, però sí de situació de bilingüisme en la utilització de la llengua vehicular per l'ensenyament. I dit això, el debat que crec que està plaçat, probablement o ajornat pel tema de lingüístic, és el dels continguts educatius. Que això jo també m'ho plantejaria, és a dir, realment estem amb la generació millor preparada de la democràcia, com es diu tantes vegades? Últimament veig, i jo no sóc pedagog, que hi ha molts de crítics que parlen del sistema de la LOCSE, que és el paradigma educatiu que s'està aplicant, no? I de que si les víctimes o es diuen víctimes, o els alumnes de la LOCSE són realment els millor preparats de la història d'aquest país.
Ara que m'ajudareu tots també a parlar amb la consellera Rigau, us demano brevetat, si es plau, al Toni i al Francesc Marc, Francesc Marc, perquè d'aquí us només tindrem la consellera Rigau i ha de penjar d'aquí poc.
Doncs breument, jo penso que la llei no tindrà gaire recorregut a Catalunya, no només pel Front Comú, que celebro, sinó perquè està clar que els que l'han d'aplicar doncs no ho faran. És a dir, això que se'n diu la comunitat educativa majoritàriament no participa de les premisses del ministre i és molt difícil enviar, diguem, una parella de la Guàrdia Civil a cada escola. Per tant, jo realment li veig un recorregut curt. Penso que és un error.
No sé, sancionar mestres o directors per no complir la llei. Els inspectors, sí que ho podríeu fer,
sí,
no?
Però és que està els hauran de sancionar gairebé tots, no?
Després de batres.
Insisteixo, encara que hi hagi la possibilitat de la sanció, jo crec que no té recorregut, perquè és no tenir present la realitat del que és l'escola catalana, tota, la pública, la privada, concertada, etcètera, etcètera. Per tant, hi ha hagut un error de càlcul per part del govern, penso. Insisteixo en una idea que vaig dir l'altre dia. En el moment en el que Rajoy ha d'intentar buscar alguna solució, que jo crec que és molt complicada, malgrat el que va dir el PP antic ahir, del tema doncs el dèficit, es vol donar peixeta a la parròquia més dura amb la bandera, i la bandera és la llei verd. Però aquesta bandera és una bandera que serà, jo crec, un bumerang als morros del govern del PP. I en aquest sentit, sí que, quan a Catalunya ens costa tant trobar consensos, jo penso que amb això sí que el consens de la llengua és molt gran, perquè fins i tot aquells que en d'altres qüestions dubten, en això aquí no dubten. Singularment el PSC, no? Vull dir, per tant, jo crec que està assegurat aquest recorregut.
Val. Molt breu, perquè tinc ja la consellera en línia, Toni.
Sí, anava a dir una cosa molt semblant a la que diu el Francesc Marc. Jo anava a dir concretament que, a més ja ho vaig dir en el seu moment, si qui incompleix una llei és el govern de la Generalitat, potser qui té el problema és el govern de la Generalitat. Però si qui incompleix una llei o decideix no aplicar una llei és tota la una gran part, una gran majoria de la comunitat educativa, que vol dir mestres, però vol dir pares. I vol dir, evidentment, l'administració, el problema no el té el govern de la Generalitat, el problema el té el govern de Madrid. I, efectivament, jo crec que aquesta vegada han tocat os i han fet un error de càlcul. Dit això, també estic molt d'acord amb que em va agradar l'equilibri, diguem, dels partits de l'oposició, PSC, Iniciativa, CUP, acudint a la cimera, compartint les esmenes que faran tots els partits al Congrés dels Diputats, però que això no els impedís denunciar, diguem, també que hi ha hagut unes retallades en la política educativa. Singularment, el PSC va proposar que la llei d'educació es modifiqui perquè no es pugui gastar diners amb els concerts a les escoles d'èlit.
Permeta'm, perquè d'aquí 10 minuts ens ha de deixar la consellera i, per tant, la vull saludar en aquests moments. Consellera Rigau, bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia.
Ara amb el cap fred han passat 12 hores més o menys des de la reunió d'ahir i d'aquest Front Comú, i tenint en compte la majoria del PP a Madrid, creu realment en la força de les esmenes que es puguin presentar?
Miri, el que jo crec que és molt important és que el ministre, que ara està fent la ronda per veure quines esmenes tindrà a la totalitat, doncs està veient que tots els partits li faran esmena a la totalitat, excepte el propi govern. Llavors, queda clar que una de les principals recomanacions que fa qualsevol organisme europeu i mundial dedicat a l'educació és el consens, un ampli consens, i per tant on neix una llei que neix sense un consens. Però no és que neixi sense un consens, és que neix amb una oposició important al País Basc, una oposició no de política, però sí social a les Illes, una oposició social i política a Andalusia, una oposició social i política a Catalunya. Aquesta és una manera d'arrencar una llei d'educació realment difícil i conflictiva. Una llei que arrenca sense fer cas al dictamen del Consell d'Estat. Per tant, està naixent molt flaca aquesta llei. Per què? Perquè es proposa uns objectius que van en contra, en el cas de Catalunya, com d'altres comunitats, del propi Estatut.
Però val la pena presentar un recurs, perquè recordo que aquella famosa llei de la Pilar del Castillo, quan era ministra d'Ensenyament, va trigar 10 o 12 anys en fallar.
Sí, el recurs el van presentar el 2 i la sentència va sortir el 12. El que passa és que ja no es va aplicar, perquè quan el calendari d'aplicació manava a posar-la en marxa, ja no hi era. Per tant, aquest és un escenari que no podem tampoc descartar. una llei com aquesta s'hauria de posar en marxa el 15-16, perquè és una llei que neix sense finançament, és una llei que provoca uns canvis que no es poden implantar de cop, i a partir d'aquí, el 15-16, si digués a dir col·loquialment, diria allò de Déu dirà, no? Però és que passen moltes coses i el 15-16 veurem si el mateix ministre, si el mateix govern i si es manté aquest calendari.
L'altre dia l'Antic ens explicava que segurament una de les, quan hi hagi la crisi de govern d'aquesta legislatura, el primer que salta és precisament el ministre de Cultura. Si salta el ministre de Cultura, com diuen totes les travesses, tornem a començar.
No, pot saltar el ministre i deixar la llei, no? Però
em sorprendria,
el...
eh?
No, però és clar, o sigui, qui sigui, ha de posar fi en aquest espiral de confrontació.
Permetin l'expressió que no m'agrada gent, l'estem perdent, consellera. Tenim un, està en una zona on no té, no té bona cobertura.
Ara
perfecte, aquí perfecte, consellera. No, no, res, aquí tampoc.
Per tant, vull dir que crec sincerament que aquest... és un escenari que no hagi estat present. Una altra cosa és dir, en tant...
Va, tenim una cobertura pitjor que la llei. Per tant, si sisplau, fem una cosa, Marga, quan la tornem a recuperar, si sisplau, posem-la una antena, perquè és que, si no, el so que ens arriba de la consellera és absolutament com si parlés a través d'una llauna de Coca-Cola. I, per tant, seria millor poder-la escoltar en unes condicions, diguem, que dignes, pel menys, a l'antena de RAC1. Sembla que ara sí que la tenim, esperem que no ho provem, aviam què tal. Consellera, em sent?
Jo el sento bé, sí,
jo
l'he
no.
sentit sempre
ara
bé.
Sí, ara sí, ara perfecte. Permeti, no, què deia, poc. Què deia? Digui, digui.
No, jo dic que el que va passar ahir, més que ser determinant en la votació de Madrid, perquè allà seran els grups parlamentaris, el valor que té és que en elements capdals, tant de model com és la doble titulació a final de l'ESO, com en llengua i en continguts pel que fa a les competències, així com amb avaluació, puguem ser capaços de articular el mateix text i que cada força política el trameti en el seu grup parlamentari i que quan es discuteixi es vegi que hi ha una unanimitat en aquests punts. Mm. Per tant, jo crec que això té una força especial i a Catalunya doncs, això tranquil·litza en els nostres docents i en les nostres famílies. Pensi que els ensenyants que amb les dificultats d'avui dia, amb els esforços que fan, amb les circumstàncies financeres que té el govern, etc., veure's amenaçats per una nova llei que et canviï l'estructura de les matèries, el calendari de les matèries, això és un estrès afegit que hem d'evitar la gent i han de tenir la tranquil·litat de que la majoria dels seus polítics es posa d'acord per evitar que això passi.
Vostè es plantejaria la insubmissió tal com va proposar la CUP?
Jo el que crec és que la Generalitat el que ha de fer és poder mantenir aquelles lleis i aquells decrets i normes que es basen en el seu estatut. I com que el nostre estatut ens dona la competència compartida en matèria educativa a l'hora d'elaborar els plans d'estudis, jo soc partidària de que la Generalitat mantingui els seus decrets, que els centres segueixin la normativa de la Generalitat i que sigui la Generalitat que tingui el conflicte amb el govern central.
Vostè no se n'amaga, consellera, que és independentista. Està davant l'última reforma educativa espanyola?
Doncs, pel que fa a Catalunya, en aquestes circumstàncies, jo crec sincerament que sí. Jo no sé quin serà el futur, no sé quin és l'horitzó finalment que assolirem, però aquestes circumstàncies de discutir constantment quina és la competència educativa de la Generalitat i que cada vegada que aconseguim amb un estatut un nou avenç en competències com vam aconseguir en el darrer estatut, que ni la sentència del Tribunal Constitucional ens va disminuir, ara resulta que una llei orgànica ens la pot treure siguent sectorial. Per tant, jo sí que estic convençuda que estem en el final d'aquest període, és que si s'implanta la Generalitat deixa de tenir política educativa, o sigui que estem a totes.
Entén que aquesta llei és una màquina de fabricació d'independentistes?
No, és una llei de... Primera, és aquesta... la llei de Madrid, vol dir?
Sí.
Sí, la llei de Madrid el que fa, aquest projecte de llei, el que està fent és treure la vena dels ulls encara de molta gent, de saber que Madrid no vol que continuem siguent com som, el que és ara el govern del PP. I per tant, que el PP s'ha proposat homogeneïtzar l'Estat i recentralitzar les competències, i que pretén que els nostres alumnes d'aquí 5 anys ja no sàpiguen ni el nom de les nostres comarques ni al costat de l'Oque de Vega puguin estudiar el Ciesmarc o el Maragall. Això és el que pretenen.
Per tant,
i això la gent, quan ho entén, doncs, home, clar, miri, ara totes els censos estan celebrant l'any Espriu. Vostè considera que en el programa de Madrid, que vindrà per tot Espanya, posaran any Espriu?
No.
Si fixen el 100% de la literatura, doncs ja està tot dit, oi?
Jo li he de dir que quan jo era petit sabia els rius d'Espanya, Ebro, Júcar, Segura, Guadalajara, tal. I ara els meus fills estan estudiant les comarques i, clar, són 41. I és molt... Moltes. Vull dir, estic molt en contra d'això.
Però farem doncs, set vegueries,
llavors. Jo crec que... els seus fills tenen sort, perquè quan estigui en 40 jo m'estudiava totes les comarques d'Espanya, eh?
Comarques d'Espanya?
Províncies, 50.
Províncies i comarques.
Comarques tant. Ah, carai.
El Bierzo, com Ponferrada i León.
No me l'esperava, aquesta consellera, ara.
Oh, bé. Clar, aquest senyor protesta per 40 comarques i nosaltres ens estudiàvem tot això i ens estudiàvem que l'Ara i l'Aragó nacen el Pisuerga Barón. I jo, en canvi, ningú m'explicava que el Sagent no tenia el Ter.
Sí, jo sé una altra versió que era el Ebro nace en Fontibre, se hace fuerte en Aragón y al llegar a Cataluña se nos vuelve... una cosa que rima.
Sí, no, ja l'entenc jo, aquesta no
la sabia.
No la sabia, però sabia que el Cid le lleva el agua y el niño se lleva la fama.
Veus.
Clar, llavors, a veure, jo el que vull és que els nostres alumnes sàpiguen els rius ibèrics, de la península, sí. I els principals rius europeus. Jo no estic a favor.
I els saben, que... consellera?
Doncs miri, molts els saben. Mm. Els que van bé els saben, perquè els nens continuen pintant mapes d'Espanya amb els rius i les muntanyes, mapes d'Europa amb rius i muntanyes i mapes... I llavors vostè veuria els muntatges que estan fent. Una altra cosa és que també sàpiguen situar el Montseny, el Taga... I el Cadí en un mapa, cosa que no fa cap mal, eh? O sigui, això dona sentit de pertinença, i això és el sentit de pertinença en el teu país és el que el ministre Wert ha proposat substituir per l'especialització. Mm. Per tant, pensar que l'escola és la culpable de la situació política actual de Catalunya i que, per tant, hem d'erradicar la presència dels continguts catalans a les escoles, escolti, és una decisió que per mi és anticonstitucional.
Acabo, eh? Hi ha hagut alguna mena d'acció-reacció a aquesta mena de branca que té la llei Wert? Hi ha hagut famílies que han demanat informació per gent que vol ser educada en castellà i d'aquesta manera ser subvencionat i que se li pagui el curs?
Em sembla que hem tingut 3 telefonades. Jo estic empatent. Hi ha hagut 3 telefonades de gent que preguntava si això era veritat, perquè no el trobaven insòlid, i els han dit que això era un anunci, però que no està cap text articulat en aquests moments i que és un tema que ha sortit a dintre del debat i el text que està pendent del Congrés.
3 trucades.
3 trucades.
Estem parlant de ser subvencionat, eh?
Però jo amb això no seria... És a dir, jo crec que tant el PP com Ciutadans tenen aquí una oportunitat de fer proselitisme de les seves idees al respecte d'això i que no el deixaran passar. I que, per tant, serà un moment en què les escoles serà un terreny de joc polític, per dir-ho així, que no hauria de ser-ho mai, però ho serà. I que tot plegat es posarà a prova el pròxim curs, crec. Vamos.
Doncs miri, nosaltres això ho anirem veient. De totes maneres, jo sempre he dit que això era difícil d'aplicar. A mi m'explicaran si 5.000 euros és el cost de la plaça escolar, el que han de fer és refinançar tot el sistema educatiu i en les transferències econòmiques calcular-nos cada plaça per 5.000. I veuria vostè com s'han acabat les retallades. O sigui que, esclar, nosaltres ens veiem obligats a imposar uns ajustaments importants que dificulten i, evidentment, demanen un sobreesforç als professionals, i resulta que després es valora el cost de la plaça 5.000 quan ens han tret els diners de les llars d'infants, del 3-6, ens han disminuït les beques. O sigui, escolti, això és un debat que, si van per aquesta línia, s'equivoquen molt, eh? Mm.
Consellera, moltes gràcies. Per ser, ja sap vostè que a mucha refranyeria...
Ah, no sé jo.
Poca sabidoria.
Doncs aquí quedo com un ignorant, no?
Bah, al costat del Jofre Llombart, que és el que també...
Jo no he dit refraneria, eh?
No, és veritat. No, estem parlant de refraneria. Sí, per això també li deia també Don Quijote de Sancho Panza.
Sí.
L'idea que si parlaven refranys, doncs que no era bo parlar amb refranys, que era demostrava poca sabidoria.
Sí, això és veritat, avui... era la sabidoria popular.
Consellera, moltes gràcies.
Vinga,
que vagi bé, bon dia. Havia de deixar-nos la consellera perquè, i gràcies a la gent de TV3 que ens ha pogut acabar cap als matins amb l'Ariadna. Ultra.
No, anava a dir que avui els refranys ens els ha oferit l'altre Toni, bàsicament. Lo qual
sí.
No és cap insinuació,
No, però jo penso que jo sóc gran, però no tant. És a dir, jo vaig fer batxillerat als anys 80 amb el president amb Pujol de president, i jo puc dir que jo... Jaume I, conqueridor, no el vaig sentir esmentar fins a primer de carrera. Tant com ho sentiu, vull dir la història de Catalunya va estar absent de tot el meu panorama acadèmic, diguem-ne, fins a la universitat, mentre que ara jo no sé, la meva filla va fer fa 2 anys les comarques i Catalunya i els seus rius, l'any el curs passat va fer Espanya, les comunitats autònomes, van fer un treball en grup, que ella li va tocar Astúries, me'n recordo, tal, i aquest any estan fent la Unió Europea per països, etc. Estic segur que hi ha escoles que abusen d'una cosa o abusen de l'altra, però en qualsevol cas estic segur que l'odor és més equilibrat. D'altra banda, és el que comentava abans, és molt difícil d'aplicar una llei d'aquestes, perquè la pròpia conselleria va admetre que un 13% de les escoles no aplicaven la immersió lingüística. Suposo que atenent a la composició sociolingüística del seu alumnat, o a que els determinats professors no els hi donen la gana de fer la classe en català, que també n'hi ha molts, i a la Comunitat Valenciana, fixeu-vos que Comunitat Valenciana, que disciplina...
Sí, exacte, ni país ni regne, no? Exacte. Comunitat.
Exacte, hi ha, em sembla que 140.000 famílies que han demanat ensenyament en valencià i no tenen plaça per fer-ho, cosa per la qual el ministre Bert no ha obert la boca. 140.000, sí. No 17... o 18 o 19, 140.000 no tenen plaça per estudiar en la llengua que han demanat. Per tant, realment les lleis d'educació són d'aplicació difícil.
Un minut i tornem amb una altra conversa i continuem parlant del tema.
Has pensat en fer el canvi d'oli del cotxe?
Esclar, pare. Vaig demanar l'oli a Oscar Oponès. I he fet el canvi d'oli jo solet.
Has fet el canvi d'oli tu sol.
Super senzill, super econòmic. A Oscar Oponès.
Oscar Oponès, l'especialista en recanvis de cotxe online.
L'esforç. No sé, tenir objectius clars.
Un bon producte.
El treball en equip.
Una mica de sort.
Hi ha moltes claus perquè una empresa tiri endavant. Una és el finançament. A Bankia continuem donant corda a la seva empresa amb les línies de crèdit ICO. Informi-se'n a la seva oficina Bankia o a bankia.es.
Les maletes, la càmera de fotos, un llibre, els banyadors, les aletes i les ulleres de bussejar, les cremes, la galleta i la pala, el flotador del nen, el nen...
Tu només preocupa't d'endur-t'ho tot. Contracta les teves vacances d'estiu fins al 17 de juny a Viatges al Corte Inglés i tindràs fins a un 50% de descompte. Pagament en 10 mesos, dies gratis, àpats gratis, nens gratis i el millor preu garantit. Les teves vacances d'estiu més rendibles amb la garantia i confiança de Viatges al Corte Inglés. Consulta les condicions.
El perquè de tot plegat.
Són les 9 i 8 minuts. De seguida el Francesc Marcal, perquè m'ha demanat la paraula el Toni Comín.
Jo també.
Era per rebatre. Era per afegir. No, t'ho dic ràpid. Vinga. Que quan jo vaig fer BUP, que devia ser allò el Pleistocè segon, com el
no
Toni.
No te passis,
sí, com el Toni,
generació.
Com tu també.
Ah, per això.
Molts professors meus de BUP feien les classes en castellà perquè eren d'Aragó o eren de Màlaga i no passava res, és a dir, ningú es queixava. I gairebé diria que en moltes assignatures algun curs de BUP tenia més gent fent classe en castellà en un institut públic que no en català. Uh-huh. I això també ha estat al país.
Jo també ho vaig viure, això.
Una de les...
Tenim com a llengua vehicular el català i el castellà
alhora. Som els 9 i 8 minuts. Una de les tres primeres famílies que van iniciar aquesta polèmica per poder escolaritzar els seus fills en castellà va ser la de la Consuelo Santos, que és de Sabadell. Consuelo, bon dia.
Hola, bon dia.
M'entén si li parlo en català, oi?
Perfectamente.
Val. Quina opinió li mereix la llei Wert?
Pues, bueno, sí, en general o con respecto a lo que a mí me afecta, que es lo de la lengua.
El que a vostè li pertany.
Pues, a ver, bueno, yo creo que para mí es la solución. A mí lo que propone la ley Wert, que es que ya que la Generalitat no quiere introducir como lengua vehicular el castellano en los centros públicos, pues a mí que mis hijas puedan estudiar en un colegio como en el que estudian los hijos de los políticos del Parlamento, donde han estudiado los hijos del señor Mas y tal, en el que hay enseñanzas trilingües, yo estupendo, porque yo económicamente no me lo puedo permitir, si me lo va a pagar el Estado, yo estoy encantada, porque así tendrán las mismas posibilidades y oportunidades que lo tienen los hijos del señor Mas. Yo ahora no me puedo pagar ese colegio. Entonces, para mí y para mis hijas es una solución perfecta. Yo creo que lo que es, en general, lo que es en el sistema educativo no es la solución. Yo creo que sería una solución más real que se fuera introduciendo como lengua vehicular el castellano, como se está haciendo con el inglés en algunos colegios públicos, y no pasa nada, porque hay colegios públicos en que están empezando a dar asignaturas en inglés y nadie se echa las manos a la cabeza, pero claro, es algo bueno para los críos. Por eso yo no entiendo por qué les molesta que den conocimiento del medio en castellano, pero si dan conocimiento del medio en inglés, sí que haya gente que le moleste. Yo creo que es más... yo creo que hace ya tiempo que la lengua se ha convertido en un arma política en vez de educativa, y es ya cabezonería. Yo creo que educativamente no tiene ya ningún sentido la inmersión lingüística, porque ya hemos llegado a un momento en que todos los niños hablan en el sistema educativo el catalán perfectamente, mis hijas lo hablan perfectamente, y aunque en casa se hable el castellano o con sus amigas independientemente, pues unas con catalán, otras con otras hablan en castellano, como es lo normal en una sociedad bilingüe en la que estamos, y que cada uno sea muy libre de hablar en la lengua que quiera, de entenderse uh-huh. en las dos y de conocer las dos.
¿No creo que el castellà és la llengua dominant a Catalunya?
Yo creo que depende de las zonas. Hay zonas, tú te vas a lo mejor a Badalona, sí que es una lengua más dominante el castellano, pero tú te vas...
Pero en general.
Yo creo que estará más o menos al 50%, de hecho así dicen las encuestas. Entonces, no, que sea más dominante a lo mejor en medios de comunicación, bueno, pues y también igual el inglés a nivel del mundo es más dominante.
Bueno, llavors,
claro
que es
que por supuesto, entonces yo, ¿de qué me quejo? No, sí. Es dominante a lo mejor en los medios de comunicación, y yo no quiero que mi hija aprenda el castellano de gran hermano. Yo quiero que se lo enseñen correctamente en un colegio y que en las asignaturas, en todas las asignaturas, aprenda el vocabulario específico de cada asignatura en las dos lenguas, en castellano y en catalán, y en inglés, que yo también es algo que yo creo que aquí nos hemos metido en el debate lingüístico hablando de catalán y castellano, y en inglés, actualmente el que no sabe inglés, son muchas posibilidades las que se cierra.
¿Está disposada a separar la seva filla, per exemple, de la resta de nens perquè pugui estudiar en espanyol?
Separarla, ¿en qué sentido? ¿En que esté en una clase ella sola?
Bueno, o ella sola, un 5 meses, un 6,
no,
o...
No, yo creo que en un colegio de estos privados en los que nos dicen que nos van a pagar no están solos, ¿no? Están con más niños.
Bueno, de moment han trucat 3 persones per, segons deia la consellera, bueno, Rigau, demanant informació.
Sí, bueno, pero es que la señora Rigau tendríamos que decirle que diga la verdad, que no la dice.
¿Quién es la verdad?
Que se han presentado a través de Convivencia Cívica, y yo estaba presente, más de 1,000 solicitudes, y las han echado para atrás por un defecto de forma, y las están volviendo a rehacer. Por un defecto de forma, porque se han buscado, claro, las han leído al detalle y han buscado un defecto de forma en lo que es en la dirección de las notificaciones, que por lo visto no estaba correcto, pero han sido más de 1,200 y pico. O sea, que diga la verdad.
También le diré...
y otra cosa que le quisiera decir a la señora Rigau, que llevamos 6 años muchos padres con esto, y todavía estamos esperando una llamada de la Consejería de Educación, porque se han reunido con Son Escola, con la Escola en Catalá, con todas estas asociaciones, que me parece muy muy lógico, pero todavía no se han reunido con los padres que tenemos la enseñanza en castellano y no nos han querido escuchar. Esta señora la pagamos su sueldo todos, y nosotros también, y si escucha a los de Son Escola, a los padres también nos tiene que escuchar.
¿Cuántos pares son?
de los que ahora llevamos, son 15 las sentencias, las que vamos, los que han ido a...
Els de Som Escola són uns quants més, eh?
Sí, pero es que son 1000 y pico los padres que han presentado la solicitud. Son 1000 y pico. Y 1000 y pico, y detrás de los votos del Partido Popular y de Ciudadanos, son casi 200.000 o más, que queremos la enseñanza bilingüe. O sea, que no nos quieran hacer ver que somos tres, porque no lo somos. Porque en los votos de esos partidos también hay gente que llega.
¿Usted es regidora del PP a Sabadell, oi?
Sí.
Val. Alguna pregunta al Toni Soler? Sembla que havia de comentar alguna cosa, Toni?
No, que no entenc perquè aquesta senyora fa referència als vots del PP i Ciutadans quan és evident que per ells els vots democràtics en aquest cas no compten, sinó que compten les sentències que arriben de Madrid. Al Parlament de Catalunya, segons es va demostrar ahir, hi ha un 80% del Parlament de Catalunya i estava en una reunió en contra de la llei Wert, i per tant vostè no hauria de parlar de legitimitat democràtica, de vots que hi ha darrere d'una o de l'altra, sinó que hauria de parlar de la pura aplicació de la llei que ve de Madrid, que és el que vostès em sembla que tenen com a guia.
Bueno, es que el partido, es que la ley Wert tiene 11 millones de votos. ¿Cuántos tiene el señor más?
Que vostè està comparant peres amb pomes.
Si hablamos en cuestión de votos, claro, es que sobre eso está, hay 11 millones. ¿Cuántos tiene el señor más?
Es que el señor...
¿Cuántos tiene el señor más Iniciativa, más Esquerra? Es que me da igual. ¿Tienen 11 millones?
Però és que 11 milions és en el conjunt d'Espanya, no és a Catalunya.
Claro,
vull dir que no m'ho pot comparar, això.
Que yo, a Catalunya la meto dentro de España, otros no, yo sí. Entonces, pues claro...
No, però perdoni, el Parlament de Catalunya es basa en els vots dels ciutadans de Catalunya i les competències educatives
de la Generalitat. Sí, hay un estatuto que está supeditado a una constitución, y en esta constitución están diciendo que los padres tenemos derecho a elegir la lengua vehicular a nuestros hijos.
No, això no ho diu la Constitució espanyola.
Sí, hay una sentencia del Constitucional que nos lo dice. Una sentencia del Constitucional que está por encima del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya o del Estatut de Catalunya.
Les sentències diuen moltes coses i s'apliquen com s'apliquen.
Sí, claro, y nos gusta cuando nos dan la razón, nos gustan, y cuando no nos dan la razón, no. Entonces, ahora cuando el señor Mas le han dicho que puede aplicar la tasa a los depósitos bancarios, el constitucional, entonces nos gusta el constitucional.
Es que
lo único problema hay aquí, que aquí hay una manía al castellano y punto. Si es que es así, es que no tenemos manía y ya está, porque es que no hay ningún sentido
manía
en decir que un niño... ¿Por qué no molesta que se den las clases en lengua vehicular en inglés? ¿Por qué no molesta?
¿Por qué
sí molesta que se den en castellano? Hay en colegios públicos en que se están dando clases. A mí no me dan ningún problema, si es que yo lo he dicho desde el primer momento. Yo no quiero que mis hijas sepan solo en castellano, estudien solo en castellano. Yo quiero que aprendan el catalán, y de hecho lo hablan perfectamente, y estoy orgullosa de ello.
Doncs com la majoria de nens catalans saben el castellà perfectament, perquè normalment el carrer, la llengua vehicular del carrer,
sí,
és el castellà.
Pero ¿verdad que usted tiene el derecho a que su hijo aprenda su lengua materna? ¿Verdad que sí? Pues yo no tengo ese derecho.
Bueno, hi ha molts ciutadans de Catalunya que parlen llengües que no són el català i el castellà, tampoc tenen aquest dret.
Lo que no podemos consentir los padres es que mis hijos tengan menos derechos que otros.
I llavors els nens de València... I llavors les 140.000 famílies valencianes que han demanat educar els seus nens en català, què?
Pues que también luchen por ello, como lo estoy haciendo yo. Claro, yo no les estoy quitando la razón ni a uno ni a otro. Yo lo que quiero es libertad, que es algo que a la señora Rigón no le gusta.
No, perdoni, però la llibertat...
Els
continguts de les escoles no els fixen els pares, els fixen els professors i els fixen les autoritats educatives de Catalunya. Entén? Vostè no pot triar entre estudiar matemàtiques o psicologia.
Deixi parlar un moment. Pregunta, resposta, perquè si no anirà malament. Toni, sisplau, digues.
En cap país del món els pares trien els continguts educatius de l'escola. Es tria les autoritats educatives. Es tria estudiar matemàtiques i no astrologia, i es tria una llengua vehicular o les que es vulguin, en general és una. I en el cas de Catalunya, en què venim d'una situació que vostè suposo que abans de la Constitució vostè suposo que no li interessa què passava en aquest país, venim d'una situació de minorització de la llengua pròpia d'aquest país, aquí es va optar per fer un model en català per compensar tota la situació de desequilibri anterior, que a més ha donat uns fruits universalment reconeguts, perquè els nens surten de l'escola sabent perfectament els dos idiomes. I això és tan democràtic com ho seria el contrari, si ho ha adoptat la majoria del país. Per tant, no parlo en termes de mania, dona, que això semblem alumnes de primària nosaltres.
Muchas cosas de las que usted ha dicho no estoy de acuerdo en absoluto, porque eso de que internacionalmente está reconocido es algo que lo dicen mucho, pero todavía estamos esperando ver qué organismos han sido los que lo han reconocido, porque en la ONU, en el Tribunal de Derechos Humanos de la ONU, lo que dice es que los niños tienen el derecho de aprender en su lengua materna, cosa que aquí no pasa. Y luego lo que habla, que yo me supongo que está
Tampoc passa amb els alumnes d'origen xinès, pakistanès o àrab.
Que como cuando el franquismo, ¿no? Que yo algo que me parecía totalmente reprobable, que no se pudiera estudiar en catalán, ustedes ahora quieren hacer la contraria. Entonces las cosas así tampoco funcionan. Lo que es la igualdad y la lengua vehicular, el castellano, no un niño porque dé, se lo juro, que porque dé música en castellano no se le va a olvidar el catalán. Y eso se lo puedo asegurar. Niños son mucho más listos de los que los que ustedes se puedan creer. Y eso de que no hay, que ha funcionado perfectamente, eso hay muchos estudios, también se los puedo enseñar cuando quiera, que yo los tengo, en el que dicen que los niños que son castellanoparlantes tienen mayor fracaso escolar que los catalanoparlantes, y hay estudios en que dicen que el niño cuando estudia en su lengua materna tiene mejores resultados que cuando no lo hace. Entonces, vamos a ver qué estudios hablamos y de qué estudios internacionales hablamos, porque claro, cada uno podemos sacar los nuestros.
Tony Comín.
Sí, Consuelo, buenos días.
Buenos días.
Yo querría hacer una... Te lo diré en castellano para que veas que no
hay...
Me
da igual. Yo entiendo perfectamente los dos.
Déjame hablar un momento, gracias.
Sí.
Para que veas que no hay ninguna manía en castellano. Es que además yo soy muy bilingüe de siempre, por entorno, por muchas razones, digamos, ¿no? Es la primera vez que hablo en castellano, pero creo que hoy puede ser útil. Yo quería hacer una aportación que despartidice, ya no despolitice, que despartidice un poco la discusión y que la haga lo más científica, si es que hay ciencia en este asunto, lo más científica posible. Y hombre, algo de ciencia sí hay, porque hay una cosa que se llama sociolingüistas, ¿no? Los sociolingüistas intentan explicar pues la evolución de una lengua en el marco de una sociedad. Entonces, yo creo que estamos muchos de acuerdo en que nos gusta que en Cataluña la gente sea bilingüe y que conozca perfectamente las dos lenguas, ¿verdad? Pero ¿qué nos dicen los sociolingüistas? Yo creo que es el dato que muchos de vosotros ignoráis, que en un entorno de desigualdad entre las dos lenguas de Cataluña, como es el caso, por una razón de tamaño, porque el castellano es una lengua muy fuerte a nivel mundial, como lo es el inglés, como lo es el chino, y el catalán no. La única manera, la única manera de garantizar, seguir manteniendo el bilingüismo, este perfecto. ¿Sabes que el caso de Cataluña se considera el caso de bilingüismo más perfecto del mundo? Porque todo el mundo conoce las dos y en casa la mitad habla una y la otra mitad habla la otra. Con lo cual, hay pocos casos de bilingüismo tan perfecto, tan simétrico en el
discrepo,
mundo.
Discrepo,
Pues
discrepo.
La única manera...
Yo también discrepo. Els bilingües som els que no parlants,
sí. No.
Jo també discrepo, absolutament.
Deixem acabar. Ostres, hem esperat. Molt, deixa'm acabar. Dic que
és que has dit una cosa que és falsa.
No, deixa'm acabar. Bueno, ara m'ho replicaràs, però quan acabi, Francesc Marc, no, dic que els sociolingüistes expliquen que amb les dades a sobre la taula, a nivell internacional, quan tu compares, és un dels casos de bilingüisme, ho diuen els sociolingüistes, els més...
Els de més fora dubte. A nivell de coneixement és evident, un 90 i escaig coneix, que tothom coneix dues llengües.
Sí, deixa'm acabar, sisplau, la gent coneix les dues llengües amb un percentatge altíssim, la gent coneix, parla i la majoria escriuen les dues llengües amb un percentatge altíssim, i després a casa... la meitat de la gent parla el català i l'altra meitat parla el castellà. Per tant, el Branxadell, tots els grans sociolingüistes de Catalunya han fet centenars d'articles que hauríeu de conèixer explicant que el model de bilingüisme de Catalunya
no és equilibrat. Que no és com ho expliques, Toni, que bueno, no és com ho expliques, ara, caram, que me'ls he llegit jo també.
Ara ho matises, però jo no anava aquí. Jo el que anava a dir, sisplau, és que l'única manera de seguir mantenint un país bilingüe amb un entorn en què el català està en una situació d'inferioritat de condicions objectiva i el castellà està en una situació de superioritat de condicions objectiva, l'única manera és que el català sigui la llengua vehicular a l'escola. I que si el català no fos la llengua vehicular a l'escola, no fos la llengua principal a l'administració pública i no fos la llengua principal a TV3, el català deixaria de ser la llengua que és avui. I per tant, per garantir el bilingüisme...
Consuelo,
para...
Però sisplau, Toni, sí, bueno,
menys estona.
És una entrevista, oi? És una entrevista...
Però s'ha parlat menys estona que l'altre, Toni.
No, ha fet una pregunta i ha fet una... Pregunta-resposta.
Però l'argument voldria saber què pensa la Consuelo de si ella vol mantenir el bilingüisme, només es pot fer, només, fent que el català sigui la llengua vehicular a l'escola. És l'única manera de mantenir el bilingüisme.
Pues yo sigo pensando que eso no tiene por qué ser así, porque yo creo que porque haya alguna asignatura en que se dé en castellano, no va a cambiar eso, sobre todo...
Lo dicen los sociolingüistas, inglés, Consuelo.
¿Pero por qué? Entonces, ¿y por qué sí que se puede introducir la lengua vehicular en inglés? No, por esa regla de tres tendría que serlo, no tendría que ser exclusivamente en catalán siempre.
No se incluye la lengua vehicular al inglés. Igual que hay muchos colegios, yo he estado en uno de ellos, hay asignaturas que se dan en castellano por razones de procedencia del profesor. Yo he estado en colegios donde las matemáticas
se daban...
No, pero ya pasa. Això que demanes tú ya pasa. Igual que hay alguna escuela que fa algunas geografía en anglès, també hi ha escoles que fan matemàtiques en castellà. Això que dius tú ya pasa. Però això no vol dir...
Això és així.
Amb dades del Departament d'Educació sobre la taula. Això és així. Ara, això no vol dir que l'anglès ni el castellà s'estiguin convertint en llengua vehicular, ni en un lloc ni en l'altre. La llengua vehicular és la llengua en què es fan la majoria d'assignatures i si volem...
Pero es que no, la lengua vehicular es que es la lengua en la que se da la asignatura.
Però del centre, la llengua vehicular del centre.
No tiene que ser todas las asignaturas, es solo algunas.
Pues
y no pasa nada.
Ja passa.
Usted mismo lo ha dicho, no pasa nada.
Però això ja es fa.
Eso es lo que hemos querido. No, pero eso
sí,
no está en todos los... No, porque en el colegio de mi hija no está, ¿eh? Ni en el colegio de los otros padres que lo hemos pedido, de los 1,000 y pico padres que lo han pedido.
Pues es muy curioso que los padres que acostumen a demanar això...
Exclusivamente las 2 o 3 horas, depende de los colegios, el castellano a la semana, y punto.
A ver, ¿qué dios también suele?
No, que jo seria més receptiu a això si els pares que demanessin aquesta, diguem-ne, aquest tracte, diguem-ne, fossin pares que visquessin en llocs amb un entorn mega catalanoparlant, en què això presentés una disfunció i els seus fills resultés que estaven perdent el castellà o no saben parlar bé. Curiosament, sempre que parlem amb pares que busquen això, són pares castellanoparlants de ciutats amb majoria castellanoparlant, que haurien de ser els primers interessats en que els seus fills, per compensar la pressió ambiental del castellà...
Le corrijo porque no es así, de las 1,000 y pico solicitudes...
Sí, són del Pallars Sobirà, la majoria, no?
Hay de todas partes de Cataluña y de pueblos pequeños, de ciudades grandes, se lo puede solicitar a Convivencia Cívica que le pase el listado de las poblaciones, se lo puedo dar. Si
Convivencia Cívica Catalana convendrá que no me enrefíe molt com a font informativa.
Ni yo de la Generalitat tampoco.
Bona.
Yo he arrigado muy poquito, desde el momento, porque no he tenido la oportunidad de hablar con ella personalmente, entonces mientras no me dé esa oportunidad no la veo una persona que sea muy receptiva.
Francesc Marc.
Senyora Consuelo, bon dia.
Bon dia.
Jo li volia explicar un cas personal, que és el meu, perquè vegi que és molt difícil no aprendre castellà a Catalunya. Jo per edat, clar, vaig néixer sota el franquisme, però vaig tenir la sort, per casualitat pràcticament, d'anar a una escola que en aquells anys finals del franquisme feien ja classes en català. Feien tot en català perquè eren aquelles escoles que després van ser públiques, però que sota el franquisme, per voluntarisme, ho feien en català. Bé, format amb una família que parlaven en català, amb una escola que, sota el franquisme, excepcionalment ho feien tot en català. Em sento competent en català i castellà fins al punt, diguem, que he escrit durant molts anys en el principal diari de Catalunya, que durant sempre ha estat fins fa poc només en castellà, que és La Vanguardia, i no he tingut cap problema. I, per tant, li diria que això a mi m'ha passat, i no m'ha passat només a mi, li ha passat a molta gent, diguem, que ha tingut aquesta experiència.
Fins al punt
que li dic, senyora Consuelo, que per mi el castellà no és una llengua estranya. Ja li dic, m'he guanyat la vida escrivint molt en castellà.
Jo, i
el senyor Soler i d'altres. Per tant, entengui que hi ha una cosa que és històrica, que és el fet de que hi ha una llengua que ha estat, doncs, tradicionalment afeblida, i que la immersió respon a aquest intent de que finalment tothom acabi entenent les dues llengües i treballant amb les dues. Companys meus de famílies castellanoparlants que també van acabar en aquesta escola i que les seves famílies parlaven sempre a casa en castellà gràcies a aquesta, diguem, immersió antiga, immersió abans de la immersió, doncs avui poden ser competents en català, si no ho haguessin estat. Aquest és el principi, li explico. Diguem que el perill de que un xicot, una noia, un noi a Catalunya avui no sigui competent en castellà és pràcticament impossible. Això m'ho ha d'admetre, senyora.
Pero vamos a ver, yo estoy de acuerdo, y a mí no hay algo que manera. En absoluto, que los padres que quieran que sus hijos estudien con la inmersión lingüística, yo me parece estupendo, si es que no me meto en ello, pero ¿por qué nos tienen que obligar a los que no queremos obligar, porque si es obligar, imponer, algo que no queremos? Si es que es libertad, que volvemos a hablar de lo mismo, que el que quiera que su hijo aprenda solo en catalán, me parece estupendo, si yo no se lo negaré nunca, nunca negaré eso. Yo lo que no quiero es que haya gente que me imponga a mi hija un sistema del que yo no comparto, yo no creo en el
Consuelo,
que yo no creo.
No, pero es que no es esto.
Entonces,
el tema es
si yo estuviera pidiendo que mi hija estudiara en inglés o en francés o en alemán, pero es que estoy diciendo que quiero que aprenda tan bien como lengua vehicular en la lengua junto con la catalana. O sea, que es que no estoy pidiendo
Consuelo. Acabo, Toni.
Es que en Francia cuando le dices a un francés que hay un sitio en España donde no se puede estudiar en castellano, no lo entiende.
Consuelo, escolta, dime, només una cosa. Si ningú et nega tu a que portis el teu fill en una escola on es faci tot en castellà, l'únic que diem és que no volem pagar entre tots. Tu porta el nen a l'escola on vulguis, a la llengua que tinguin.
Deixa'm acabar. Una sentència...
Consuelo, un momentet. Deixa'm acabar, sisplau.
En el que dice que me tienen que dar esa escuela gratuitamente.
Això és el que entenem que contradiu l'Estatut. I això és el que entenem que contradiu una política d'immersió que el que estem intentant explicar tots és que és l'única manera de garantir que el català sigui...
Escolta, com no ens posarem d'acord...
Una llengua coneguda...
No, però hi ha una cosa que té raó, que hi ha sentències que els donen la raó, perquè el problema...
I
aquesta senyora s'empara amb una sentència... Per tant, el problema tots sabem quin és. És el marc legislatiu.
Són dos quarts de deu. Consuelo, moltes gràcies per expressar les teves opinions en llibertat. Que vagi bé, bon dia.
Gràcies.
Que vagi bé. Dos quarts de deu. Ara entenc el Congrés dels Disputants. Un whisky al doble per tots.
Aquest estiu amb l'estalviador de gas natural passaràs de...
El seu sandvitx de formatge. Gràcies.
A...
Marxant una paella!
Estalvia amb el gas natural i gaudeix més de les teves vacances. Amb l'estalviador calcula en un clic quant estalvies i si instal·les el gas natural et regalem 100 euros. Truca gratis al 900-333-730. Gas Natural Distribució.
Arriba als cinemes l'intel·ligent thriller mediterrani Fill de Caín, amb les sorprenents interpretacions de José Coronado, Julio Manrique i la guanyadora del Premi Gaudí, Maria Molins.
Crec que està demanant ajuda a crits i vull saber per què.
Fill de Caín, als cinemes, aquest divendres 31 de maig.
En èpoques d'exàmens, d'estrès, de pèrdua de memòria, Memper t'ajuda. Memper és un complement alimentari de Naturhaus que enforteix la teva memòria i la dels teus. Memper, el trobaràs al teu Naturhaus més proper. Més informació al 902 15 14 14 o a naturhaus.com. Recorda-ho, Memper de Naturhaus reforça la memòria.
Escolta, i quin nom li posareu al nen?
Bankinter, com el seu avi?
Som un dels bancs més solvents d'Espanya i no per això volem que li posin el nostre nom a ningú. Preferim seguir oferint-li el millor de nosaltres, com el nou dipòsit 250 TAI a 25 mesos. Informi-se'n abans del 31 de maig a les nostres sucursals, al 901-888-027 o a bankinter.com.
A AMV pots disfrutar de la teva moto amb la millor assegurança al millor preu.
Hola, sóc Àlex Cribiller. Fes-ho com jo. Contracta la teva assegurança de moto amb AMV i recorda, l'experiència és el més important.
Des de 80 euros, confia l'assegurança del teu scooter a AMV. Entra a amv.es o truca al 902 125 750.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de l'humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Segons les estadístiques, a un 98% de qui està escoltant això no li interessa aquest anunci. És clar que segons les estadístiques, hi haurà un altre 2% que deixarà de pagar comissions, tindrà les targetes Visa i Visa Or gratis, no pagarà per treure diners a dèbit en caixers 4B, tindrà descomptes en posar gasolina a Galt i inquiets, benvinguts a la cuenta nòmina. Sou molt grans, 2%, cuenta nòmina DRG Direct, Fresh Banking, més informació al nostre web.
Papa, m'ajudes a construir una supermàquina gegant amb rajos d'arc de Sant Martí que esborri la contaminació perquè tornin els unicorns?
Doncs clar, fill, però i si comencem amb una cosa més fàcil?
A Gas Natural Fenosa Punès trobarà solucions d'estalvi i eficiència que són bones per tu i per tothom, perquè cuidar el medi ambient és pensar en el futur de tots. Gas Natural Fenosa, l'energia que pensa.
Desperta! Perquè només Verti t'ofereix la teva assegurança de moto per només 100 euros, sense destes. 902030282. Verti, assegurances per gent desperta.
Tria un gran destí. Tria Gran Canària.
128 platges per escollir. Aigües cristal·lines, sorra fina, immensos penya-segats, espectaculars dunes, un bàlsam per la teva ment.
Una setmana a Gran Canària, avió inclòs, per menys de 500 euros.
Reserva ja les teves vacances a Gran Canària a Nautalia, nautaliaviajes.com o al 902-811-811.
Nautalia, bon viatge.
Sí, ja és dimecres. La setmana passa volant i avui potser et vindrà de gust anar al cinema o quedar amb uns amics. De camí, potser passaràs pel davant d'un venedor de l'11. Juga al cupó diari, perquè cada cop que ho fas passa alguna cosa bona. I és que, a més de tenir la possibilitat de guanyar un premi, ajudes en la tasca social de l'11.
El cupó diari de l'11 omple cada dia d'il·lusions. I gràcies a tu, avui l'11 celebra el seu 75è aniversari i el 25è de la seva fundació. Amb il·lusió hi guanyem tots. Cupó diari de l'11. Avui és el teu dia.
Recorda, Gran Canària, un gran destí.
A Gran Canària li diuen el continent en miniatura perquè té varietat de paisatges i microclimes.
Una illa plena de llocs on desconnectar.
Una setmana a Gran Canària, avió inclòs, per menys de 500 euros.
Reserva ja les teves vacances a Gran Canària a Nautalia, nautaliaviajes.com o al 902-811-811.
Nautalia, bon viatge.
El perquè de tot plegat.
Ara que anava a dir, micro obert i que continuïn.
Sí.
O sigui, hi ha hagut aquí una lluita de fang entre Francesc Marc Álvaro i Toni Comín.
Jo m'he excitat, però veient-ho, eh?
Perdona. I el Jordi de Juan té la mà que li anem a entablillar perquè fa mitja hora que l'ha aixecat l'alçat demanant la paraula. I per tant, endavant Jordi de Juan.
I aquesta mà quina és? És la mà del seny.
Ara digues-lo dels ponts de diàleg.
La mano de Dios.
No. Què és el que vull dir? Vull dir,
ponts de diàleg, allò que en Verd transitava.
Consuelo me fa de dir, tinc dret a que els meus fills aprenguin en la llengua materna i, si és amb exclusió del català...
I que no
català,
sé la de Gran Hermano, ha dit.
I que no sé la de Gran Hermano. I
clar,
amb exclusió del català...
Que no ve la Gran Hermano.
Perdona, no, perquè hi ha un model lingüístic i aquí tots hem de saber català i castellà. Per tant, jo no hi estic d'acord. Ara bé... I aquesta és l'esmena que jo fa molta estona vull fer, que he fet des del principi, que sentia en Francesc Marc i sentia tothom. I és dir, escolta-me, la llengua vehicular ha de ser el català. Però per què no pot ser també, si no al mateix nivell, hi ha un nivell diferent al castellà, i aquí sí que m'apunto amb el que diu la Consuelo, l'anglès. Tu has dit una cosa, Francesc Marc, que per edat jo m'hi he sentit identificat. Mira, jo vaig fer la primera classe de català en clandestinitat, l'any 75. És a dir, encara estava el dictador viu. I la vam fer en clandestinitat. Encara me n'en recordo. Tot sorprès de dir, ostres, el català no només es parla, sinó que a més es pot escriure a l'edat de 6-7 anys. Vull dir, és així. Jo ho recordo, i ho recordo amb efectivitat. I tinc un bon record. Ara bé, jo vaig tenir un ensenyament, que és el que tu deies, amb BUP, en la que poder et feien classe d'història en castellà i poder et feien classe de biologia en català, i vaig tenir una situació d'equilibri de les dues llengües, que m'ha anat bé. Dit això, tema de la immersió lingüística. Home, la immersió lingüística ha fet molt per passar d'una situació de diglòssia a una situació de bilingüisme, que és la que ara tenim. I jo estic d'acord amb el que diu Antoni, és a dir, inicialment els bilingües érem els catalans, els bilingües érem els catalans, perquè érem nosaltres els que passàvem a la llengua castellana, com deia aquella campanya de normalització lingüística, tens dret a utilitzar el català com vulguis. Però ara jo crec que la situació de bilingüisme s'ha extès. Per tant, jo què és el que reclamo? Home, una maduresa de la societat de dir, escolta-me, llengua... No, la situació no és com la llei Verd, o itinerari lingüístic en català, o itinerari lingüístic en castellà. No, utilització de la llengua vehicular, que és el català, introducció també del castellà, i per què no de l'anglès? Aquí estic d'acord amb la Consuelo.
Jo que entenc la raonabilitat, diguem, el seny de l'argument...
Hauria de fer ponència perquè encara he de contestar...
Lo de l'anglès...
La raonabilitat i el seny del que acabes de dir...
Breus, si us
plau, tots. Posaré un argument molt curt sobre la taula, que és, si amb l'actual model d'immersió lingüística ja passa dues coses, que és que ja es fa una aplicació flexible i, per tant, hi ha, déu-n'hi-do, la quantitat d'hores que es fan en castellà, que ho he vist jo en els centres dels que he sigut
tu
professor.
Creus? Sí.
Jo, a les meves classes d'economia, al segon de batxillerat, abans es deia COU, la feia en català, però com que tenia alumnes castellanoparlants, segons quina pregunta em feien, jo mateix podia ser que en algun moment li fes la resposta en castellà perquè li quedés encara més clar el que li estava dient. Jo mateix. Per tant,
no, home, clar,
jo he incorporat el castellà a l'aula amb una assignatura que no és de literatura ni de llengua castellana.
Llavors, vull parlar de l'anglès.
Sí, acabo.
Francesc Marc, sí, sisplau,
sí,
acabo,
amb l'actual model ja hi ha forats i amb l'actual model estàs mantenint pels pèls l'equilibri perfecte aquest entre les dues llengües. Si tu redueixes el pes del català, estaràs afablint el bilingüisme. L'única manera de mantenir-lo és amb l'actual immersió, tal
Francesc
com funciona
Marc
ara.
Francesc Marc i Toni Soler.
No, no. El debat no és lingüístic, perdoneu, és polític. No, només, i no en vull parlar, tot i que aquí s'han fet afirmacions que tècnicament són discutibles. Les societats no acostumen a ser bilingües, són els individus. Això, diguem, és bastant acceptat científicament, però bueno, no entrem. Jo vull parlar de política. Jo crec que la llei Wert i l'estratègia de Ciutadans i d'una part del PP en aquest tema és purament per anar, i ho afirmo, al trencament de la societat catalana. Punt. No és ni un interès educatiu pels fills, ni un interès, diguem, perquè surtin amb totes les llengües.
Home, no. A mi és el que em preocupa, eh?
És
jo soc professor
trencar,
universitari, veig com
és,
arriben amb algun nivell de
coneixement
de la llengua.
Els nivells amb llengües, en global, jo també soc professor universitari i sé com la gent arriba de llenguatges diversos. Tots. Generalment el que sap escriure...
I de continguts,
perdona. Generalment afirmo com a professor universitari que generalment el que sap escriure bé en català sap escriure bé en castellà,
exactament.
Perquè sap escriure...
Exactament.
Se sap expressar.
Exactament.
Generalment el que sap, diguem, moure's en un llenguatge ho fa amb tots els que domina.
Sí,
no,
sí.
No hi ha una gent que faci una cosa desastrosa en català i una molt bé en castellà o viceversa.
Ho ratifico.
Torno a la política. L'estratègia d'en Wert, del PP i de Ciutadans, és trencar la societat catalana. No té res a veure amb la preocupació pels fills. Punt.
Mm-hmm. Toni, Soler.
Dues petites coses. Primera, allò de l'anglès, per mi, és una cortina de fum i és una coartada i una trampa. Jo, amb la situació actual de retallades i tal, és impossible que una tercera part de les classes que es fan a Catalunya es facin en anglès amb l'actual professorat. Això, a Balears, el senyor aquest infame, com es diu?
Bausà.
En Bausà, ho ha intentat aplicar i les escoles li han dit que no saben com fer-ho i aquí, ara mateix, passaria el mateix. Per tant, el de l'anglès es fa servir com a una pura coartada. Tant de bo poguéssim incorporar l'anglès, però de moment em sembla que no estem capacitats per fer-ho. I segona cosa, hem de partir d'una base que no hem d'oblidar mai, que és que no vam néixer ahir i que la situació actual no, i que la història no comença amb la Constitució del 78. I que el que se'ns ha de reconèixer, ho sento molt, però se'ns ha de reconèixer, és que davant d'un còctel explosiu, com és, arribada massiva de gent d'altres terres amb una altra llengua i prohibició de la llengua pròpia, a Catalunya s'ha de plantejar un problema de dimensions colossals, al qual estem fent front amb un dispendi d'esforços i de diners enorme, i que això s'ha de valorar, i, perdoneu, però s'ha d'agrair. I això ho trobo a faltar per part de molta gent a dintre de Catalunya i a fora de Catalunya.
Jo crec que tens tota la raó. Carles III va imposar el coneixement de la llengua en castellà, l'ensenyament en castellà, i això ha portat un dèficit i una prohibició de la llengua catalana que s'ha anat mantinguent gràcies a que el poble parlava en català. Dit això, no tens la raó amb el tema de l'anglès, jo crec que tenim un dèficit amb el tema de l'anglès. La meva generació, jo parlo per la meva generació perquè un té ja tendència a parlar en termes generacionals des que pentines canes i dius, i tens fills, i dius com ha d'anar això.
Tu que dius de pentina canes i som gairebé la mateixa generació.
La meva generació ha tingut un dèficit d'anglès. Jo crec que s'hauria d'aprofundir perquè és una oportunitat, perquè la llengua és identitat i la llengua és oportunitat. I ara entro en el debat dels continguts, que m'he quedat aquí. Home, jo el que deia la consellera, tant de bo fos així. Jo no sé si els nens saben tots els rius que hi ha a la península Ibèrica o no. A mi els continguts me fallen. A mi també m'han fallat els continguts. Estic d'acord amb tu, Toni, amb el que dius. A mi, Jaume I me'l van ensenyar a Bup, però la història de Catalunya me l'he estudiat jo, perquè a més és apassionant i m'agrada molt estudiar història. Però l'he hagut de fer-la jo. Home, s'ha de saber l'Ope de Vega i s'ha de saber Ausias Marc, s'han de saber els rius d'allà i s'han de saber els rius d'aquí.
I Shakespeare.
I Shakespeare, també. Mm-hmm. I contra més saps, millor. I la democràcia es basa en la cultura i no en la ignorància, que és una de les crítiques que s'ha fet a l'OLOCSE.
Molt bé, són les 9:43, una altra pausa per la publicitat, i d'aquí uns moments deixeu-me que parlem d'aquest debat. Mira, perquè ha estat portant més de 3/4 d'hora, gairebé una hora, parlant de la llengua, hi ha moments de tensió en aquesta tertúlia, com ha estat evident amb la conversa amb la regidora del PP i una dels membres de la Convivència Cívica Catalana, la Consuelo Santos. Hem parlat també amb la consellera Irene Rigau. I vull
descansar. Deixa'm recomanar un article, sisplau, de l'Empar Moliner avui a l'Ara,
sí?
Sobre això, que és senzillament genial.
Sensacional, sí.
I jo sóc un fan de l'Empar Moliner, però és que avui, diguem, se supera, perquè defineix molt bé el problema en molt poques línies, sisplau.
Doncs jo, pel tema que parlarem després, permeteu que parli de nosaltres mateixos, del tema de després, que algú recuperi la píndola que ha fet Liu Forn sobre el tema de la restauració al Congrés dels Diputats. Ara en parlem.
El perquè de tot plegat.
10:45 del matí, amb el Jordi de Juan, amb el Toni Soler, amb el Francesc Marc Álvaro i amb el Toni Comín, convertint tertúlia avui al Bonarracú. M'envia una piulada del Xavier Bosch, que és terrible. És que, esclar, Xavi, no em pot ser.
Què?
Com vols que no venguin alcohol al Congrés si el president es diu Posada? És el titular Jofre Llombart fet per Xavier Bosch. Hem vist els preus, Mira, jo explico alguns dels que ens han enviat, Alguns. L'Anna Serra diu que la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona, el cafè en llet val 1 euro, i el cafè sol, 0,90. Val? Perquè tinguem una idea, mentalitzem-nos a la mare dels ous, que és el del Congrés. 0,85 un cafè, i o un tallat o un cafè en llet. El preu és igual, 0,85. Val? Per tant, és més car a la Universitat de la Facultat de Geologia, perquè ara veiem que això no està unificat. Joan Álvarez diu que a l'Autònoma el tallat de vending 0,75 i a la cafeteria 1 euro, més car. A Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, la Marta Jové, 0,95. L'Andreu Oró diu que el preu del cafè amb llet a la UPF és de 0,90. El Joan Álvarez diu que al campus d'infermeria el tallat de vending 0,70 i a la cafeteria 1 euro, és a dir, més car. Lluís, de la Universitat Ramon Llull, Facultat de Comunicació. El cafè en llet, 1,20.
Perdona, Ramon Llull, on soc jo professor, no és pública.
No és pública. Estem parlant de tot, estem parlant. Ho sé. Estic agafant tot. Sí. Universitat de Girona, 0,76, el cafè en llet. El David Montagudo, el campus Montet de la UB. Cafè en llet, 1,02. Belén Marrón, l'Abat Oliva, un tallat 1 euro i un cafè amb llet 1 euro en 10 cèntims. L'Oriol Bach, Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès, 0,95 el tallat, la cervesa 1,5. Sergi Esteve diu que la Rovira i Virgili, cafè sol 0,95, tallat 1 en 10, cafè amb llet 1,20. Yasmín Levar, cafè amb llet al bar de l'Escola Tècnica Superior de Ponts i Camins de l'UPC, 0,95. L'Elisabet Domecq explica que la Facultat de Dret de la UB, el rom en cola, també costa 3,5.
Carai. Està bé.
Diu que del qual només en venen cerveses a la Universitat, a l'Autònoma de Facultat de Dret Econòmiques. A l'Hospital de Vic venen cervesa a la cafeteria, diu el Joan Alcaide. Universitat Rovira i Virgili, 1 euro. La Núria Panella, a l'Universitat de Panella, a l'Universitat de Girona, el cafè tallat o cafè en llet no passa d'euro. La Mireia Duran, a la Universitat Autònoma d'Educació, el tallat val 95 cèntims. La Vinyet, a la Química de la Universitat de Barcelona, un tallat val 0,97 i un cafè en llet 1,02. I aquí ens podem anar ja al Centre Jubilats de Tarragona, l'Andreu Mitxeuro. En fi, aquí podríem seguir amb tot el que vulgueu. La Facultat Econòmica és de Reus, 1,30, i no parlem d'entrepans, ens diu la Cori. Bé. En fi, aquí hi ha diversos temes dins un. El primer és si el Congrés dels Diputats s'ha de vendre alcohol. Destilats.
Sí, el tinto no.
Com?
La copeta de vino tinto també...
No. Aviam, pot ser o alcohol amb 5% de grau o cervesa, si es pot vendre cervesa, o si es pot vendre destilats. En fi, aquí cadascú que digui el que vulgui.
Poc necessari, diguem. En el Parlament, clar.
Jo crec que s'ha de vendre estimulants de...
Quina expressió més
polítics,
fantàstica.
Cafè, no, perquè en el Parlament... És que el Parlament no,
tot el que sigui estimulant.
No és, que jo, no? Pel que dieu, Pues que es coincideix amb el que jo hagués dit, diguem, al Parlament hi ha vi i cervesa, ja està.
Ara fem el debat de salut pública, diguem, només.
No, és a dir, allà ja has d'anar-hi a dinar entre, no? Tens una sessió del ple al matí, sí. I després una sessió...
He sentit un senyor del bar del Parlament que deia que si un vol un cubata també li fan, no, al Parlament.
Ha dit jo no senyor. Ho sé, jo, clar, és un moment de treball.
El que heu entrevistat, el gerent...
Però alguna beguda escocesa...
És que a les 8 de la tarda...
A cervesa, em sembla.
No, destilar. diputats també en tenen.
Al Parlament.
Que jo... ha dit algú que ho ha entrevistat aquest matí, que si algú vol, però que no en fan gaires.
Sí, que tenen. No fan gaires, però que...
Escolta, els gin tònics, no sé, a partir de les 9, dos quarts de 10, diguem, no?
Sí. Una
d'aquella
mica...
hora, la gent que està al Parlament estan treballant i quan acaben de fer la feina se'n van a casa. No sé com dir, no hi ha ningú al bar del Parlament a les 9 de la nit. Ningú.
El debat de salut pública.
Si hi ha gent al Parlament a les 9, es fa el
despatx. Si hi hagués plens nocturns, Francesc Marc.
No l'acabo de veure, aquest debat, de si hem de dir nosaltres el que ha de vendre el bar. No ho sé, no l'acabo de veure.
Home, tantes coses que diem nosaltres que...
No, però vull dir que sí.
És que si hem de legislar... No es pot fumar, no, tampoc...
Però no és el mateix.
No, i evidentment que no és el mateix, ni els mateixos efectes.
Vull recordar una cosa...
Els centres de treball, en general, no es prenen destil·lats. La gent està allà treballant, no?
Que el Soler no se'n recordarà. En un temps molt remot, quasi quan parlàvem d'allò d'abans, el Soler i jo van compartir redacció al Diari Avui, quan érem molt joves, i en aquella època el Diari Avui, a part de la màquina de cafès, hi havia màquina de cervesa.
Sí, senyor.
Te'n recordaràs?
Hombre.
On algun il·lustre redactor de la vella escola hi anava sovint.
Sí.
Doncs, bé, això després es va treure, perquè hi va haver un canvi cultural, i de les cerveses, de cop i volta, totes les taules hi havia aigües, no?
Sí.
Aigües
sí,
i tal. Sí. Bueno, d'acord. Hem de dir, també, diguem, en defensa dels diputats d'aquí, d'allà i d'on sigui, que al bar del Congrés no s'hi fa només el que s'entén per anar-hi a fer treball, sinó que hi ha reunions, hi ha trobades, i a vegades, després del dinar, la gent pensa... Jo també veig una actitud massa puritana, la de dir, bueno, ara prohibim que hi hagi whisky als parlaments. Home, a veure, el que es vulgui engatar, que n'hi ha algun, em consta,
pues
algun diputat
fora.
Que s'engata...
Si jo em vull engatar, me'n vaig amb el bar del costat, en Francesc Marc.
Ho farà fora,
val,
també.
Perquè llavors em fotin la màquina de vending, però... reclamo que em fotin, per si algú vol fotre 4 whiskies, que fotin whiskies.
No, sí, però
jo crec que és un tema de la teva feina.
El següent pas, Francesc Marc, el següent pas és que en l'escó ja hi hagi el foradet aquell per posar la sopa.
Exacte.
De tubo, eh?
No, és un debat
maco. Si estem al terreny de la salut pública, no veig tant desaforat que tinguin destil·lat. Vaja, de cop i volta ens ha agafat una vena puritana, poder acabarem
no,
tots a Teheran.
No.
Anem desfilant cap a Teheran.
Però
ens ha agafat ara una vena puritana.
No. Pots sortir de l'edifici del Congrés, creuar la carrera de Sant Jerónimo...
Jo vull anar al cinema, veure una pel·lícula, i no puc prendre ni una cervesa, per entendre'ns. No puc entrar amb una cervesa al cinema, que és un lloc d'oci, cosa que entenc perfectament.
Sí que pots entrar amb una cervesa al cinema.
Pots entrar amb una cervesa al cinema?
Sí.
Va, és el teu cinema. Si no són els cinemes que vaig jo, no puc entrar.
Amagada,
no venen cervesa.
Vol dir amagada.
No venen cervesa.
No venen cervesa, eh?
No.
Coca-Cola i... Vas a veure només pel·lícules infantils, ja.
No, només pel·lícules infantils no, però si és igual, vés a veure el Gran Gats. Tu no pots entrar amb un cubata, és igual, vés a veure...
No, un cubata no, però cervesa sí, no?
I aquí, si... Escolta'm, recordo una convidada en aquest programa, i no precisament jove, que va demanar si li podien portar un whisky. El problema que vam tenir, anar a buscar per recuita un whisky, tenia més de 70 anys.
I era del gremi.
Una tertuliana?
No, és periodista. No.
Una entrevistada.
I va demanar un whisky. Bueno, doncs corre cuita, perquè clar, aquí no tenim whisky. És que jo crec que és un tema de lloc de treball. Això una. Però fi.
Però és que el Congrés, insisteixo, part de ser un lloc de treball, és un lloc de reunió. Bueno, no sé
de si reunió de treball.
També.
Bueno,
de reunió igual. De treball, no?
Sí, jo crec que és molt, diguem, de si tens ganes de que això sigui molt important o no. Ah, jo no tinc ganes de que ho sigui.
D'acord, no és un gran drama.
Crec que fem un gran massa, punt. En el tema de la salut,
jo sí que ho considero important.
Si entrem en el debat de les subvencions...
Ara, segon, debat de la subvenció. Debat de la subvenció. Ha d'estar subvencionat un bar d'un Congrés?
No.
Subvencionat, sí, per no. Subvencionat per qui? Pel propi Congrés? Però és que no, ui, és veritat.
En un context de retallades.
Ho he seguit poc.
S'estan retallant poc.
Un milió d'euros.
Molt més bàsiques.
Però els nostres representants
paga la subvenció?
Necessiten dosis
el Congrés,
ingents
el diner públic,
de cafeïna.
No, n'ha d'estar subvencionat.
Necessiten dosis ingents de cafeïna per estar desperts i tenir idees bones. Sí, que allò del
que cafè... Això no és que el proveïdor fa una rebaixa, fa un preu especial, no és que amb diner públic s'està rebaixant
estem
els preus.
Estem parlant d'això, que hi ha una partida perquè els preus siguin més baratos en el Congrés i dius, doncs no.
Una partida del pressupost del Congrés.
Del Congrés, sí.
Sí.
El Congrés té uns diners i ha decidit distribuir-los d'aquesta manera.
I crec que teniu raó amb la premissa aquesta de dir en un moment, però també em fa una mica de por, ho expreso, perquè si no no diria tot el que penso.
És que, clar, si a més,
que caiguem ara en una onada de populisme, de dir, no, com que els polítics...
No,
tots...
no és populisme.
Ara
és que,
parlar... que portin la cantimplora...
No, és que jo no vull subvencionar-li les...
Si pot ser que entrin de junyó,
meravellós, pragmàtic i gran estadista polític, però jo soc populista per dir-te que em sap molt greu que hagi de subvencionar uns tios, sí, em sap molt greu que, sí, que es fotin proposo... i que prenguin quatre whiskies i agafin un gat al Congrés dels Diputats.
Jordi, proposo una transaccional.
Primerament, que
una
no sé quants agafen gat.
Que diem els diputats.
Però no, només, dic, només dic una cosa, que hi ha un... O sigui, al principi aquest que ara podem aplicar i de cop i volta dir, doncs, que no hi hagin subvencions, hi hagi whisky... Fem-ho, perfecte. Ara, si analitzem tota la vida pública al detall així, portem-ho fins al final, eh? No, portem-ho, no, perquè, diguem, si despleguem aquesta bandera, fem-ho. I llavors veurem que és més complicat.
Escolta,
no és tan fàcil. No és tan fàcil aquesta mirada.
Francesc,
jo només
Marc,
faig una autocrítica, perquè ara de cop i volta ens hem aixecat avui dient, oh, la gran batalla contra els tios que es foten un gin tònic.
No, una esmena... No, tema, jo crec que és un debat...
Escolta,
això,
una esmena transaccional, perquè si el Francesc Marc i el Jordi estiguin d'acord, que ho hi estan sovint i ara no ens deixareu amb aquest disgust, diguem-ne.
No.
Faig prova, faig prova. Què és?
Dialèctic.
Jo crec que... No, sí, faig conya. Jo crec que estem d'acord que, com el sentit comú indica, que ni ha d'haver gin tònics ni han d'estar subvencionats, diguem. I la segona, que estic d'acord amb el Francesc Marc, que tampoc no és el principal problema que tingui el sistema polític en aquests moments, diguem, no? Per tant, bueno, sí, tema de debat, però dimensionant-lo en la seva justa dimensió. Aquí estem d'acord, sí? Podem fer una transacció,
sí,
de
però és
consens,
que tampoc havien de prendre un acord parlamentari, no?
No, però faig la broma.
Et convido un carajillo ara.
Escolta, una última cosa, i us dono a tots, imagina, 30 segons per cap, perquè ens passarem uns 2 minuts de les 10. A favor o en contra... que l'alcaldessa de l'Hospitalet reparteixi octavetes amb el no a la independència.
A favor, totalment. Va, si ho, o si ho, va, paga, si ho paga el PSC, no l'Ajuntament.
No, evident.
Pues a favor, evident, totalment.
A favor, perfecte. Perquè hi ha alcaldes que en reparteixen a favor del sí, també.
Estem en la línia del davantal de les 8. Perfecte, magnífic.
Veus, Basté, com al final
no, hem trobat... No, moltes coses estem d'acord.
Basté. Què deies,
Jordi? Jo, que crec que el dret a decidir això, que si hi ha una associació de municipis per la independència i resulta que l'alcalde de Barcelona es manifesta a favor de la independència, està molt bé que la segona ciutat amb més gent, amb més habitants de Catalunya, digui no a la independència. L'altra cosa és que diguin els seus ciutadans, però que el problema del dret a decidir ha estat precisament que...
Passa, l'alcaldessa Hospitalet té cua de palla perquè hi ha l'amenaça fantasma
de la plataforma
de que Ciutadans presenti com a candidat a l'alcaldia el senyor...
Miguel García,
president d'Hospitalet, jo... cosa que jo estic resant perquè passi. Com, ara parlo com a director de Polònia. Vull dir, pot ser apassionant allò. Però vaja, acceptar el debat és el primer pas, perquè hi hagi debat i perquè hi hagi tema.
Des d'aquest punt de vista democràtic, a favor, ara, ja sabeu, jo ho he dit, i ho torno a dir, jo sóc dels que pensa que cada vegada que el PSC diu no a la independència, el que es debilita no és l'independentisme, el que es debilita és el federalisme. Això és el que jo penso.
Que és gairebé tan complicat com el gin tònic.
No, perquè...
Fer-lo bé,
l'única... No, per un argument que en el fons és molt senzill, que és que l'única manera que Espanya es mogui, diguem,
si es mou, home, si
és que hi hagi una amenaça real. I,
si
per
s'està
tant...
movent Espanya, però no en la direcció
que tu vols. Jo dic sí, perquè es mogui en la direcció que jo vull, que és el federalisme, és bàsic tu donar a entendre des del federalisme que si no es mouen, doncs tu potser et faràs un pensament.
Jordi?
Jo diria que no, perquè amb recursos públics no ha de fer una
campanya. No, però no, el que
ho fa el partit.
Partit.
Sí, bueno, doncs sí. Jo li diria que més que sí o no, que donguin arguments, que entrem en un debat d'idees.
Hi ha arguments.
10 minuts, senyors. Toni Soler, Toni Comín, Jordi de Juan i l'altre senyor que ha vingut avui.
Gràcies,
fins després.
Obre el dit d'anir.
El perquè de tot plegat.